Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El coronavirus ha frenat la construcció d'habitatges nous tant a Sabadell com a la comarca i al conjunt de Catalunya, segons dades del Consell Intersectorial d'Empresaris. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per contra, la pandèmia ha accelerat la finalització dels pisos que ja estaven en construcció. Josep Milà, secretari tècnic del CIESC i responsable de l'informe.
I el que s'ha fet llavors, d'alguna manera, és concentrar més en el que ja hi havia en marxa i anar-ho acabant, saps? Llavors, en aquest cas, potser, per una banda, hi ha aquesta aturada degut a tota la situació pel que fa a invertir en nous habitatges i endegar nous projectes, però, en canvi, s'ha pogut anar acabant els projectes i els habitatges que ja hi havia en marxa.
Entre el juny i el setembre s'han acabat 177 habitatges més a Sabadell que l'any passat.
Sabadell presenta la seva candidatura per convertir-se en capital de la cultura catalana l'any 2024.
S'acaba de fer un acte al Teatre Principal amb la presència d'entitats culturals de la ciutat entre el públic i retransmès per streaming. L'objectiu d'aquesta presentació en societat és aconseguir la complicitat de les entitats per fer possible la candidatura. Si arriba a prosperar, ajuntament i associacions hauran de dissenyar-ne el programa d'actes.
En esports, el Sabadell es manté a un punt de la salvació malgrat la derrota ahir contra l'Sporting.
Els arlequines van caure per 3-1 al Molinón i avui ja s'entrenaven pel partit d'aquest dissabte. Serà a les 4 de la tarda la nova Creu Alta contra el Fuenlabrada.
Són algunes de les notícies que us desgranarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. De cara a aquestes properes hores parlarem de precipitacions. Aquest matí ja afectaven a diversos sectors del litoral i sobretot a l'àrea del litoral nord, on els xàfecs han estat forts i han acumulat també quantitats molt abundants de precipitació. Es mantindran i sobretot doncs, esperem que siguin més continuades de cara al final del dia a les comarques de les Terres de l'Ebre. A l'interior del país podrà precipitar, però ho farà de manera més feble i més aïllada. De cara a demà mantindrem també aquesta situació de núvols abundants, de precipitacions sobretot més importants al litoral i al prelitoral, i en especial als dos extrems del sector, on podran acumular més de 100 litres per metre quadrat i també puntualment fins i tot a l'àrea sud podrien arribar a ser d'intensitat forta. Per tant, doncs, precaució de cara a aquestes properes hores. A més, també esperem una notable alteració marítima, també vent de component est reforçat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 4 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. També a Montcada, però a la C17, 3 quilòmetres de retencions en els dos sentits a aquesta hora. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres i mig en sentit nord. A la P7 també hi ha problemes a Barberà, 1 quilòmetre més en sentit sud, i a Barcelona congestió a la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca en els dos sentits. Durant la pandèmia del coronavirus, el sector de la construcció s'ha centrat en acabar l'obra que tenia mitges i no s'ha atrevit a iniciar noves promocions. Són les conclusions que s'extreuen de l'informe presentat pel Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, que ha confirmat que aquesta característica es repeteix tant al conjunt del Vallès com del país. Tot i que és bo que s'acabin les construccions començades, des de l'organització esperen que la confiança empresarial torni a fer créixer les inversions en habitatges.
Sí, perquè, com es diu de forma col·loquial, la construcció és una locomotora per l'economia. Així ho certifica el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, responsable d'aquest informe.
Com sempre destaquem nosaltres, la construcció té un efecte multiplicador d'arrossegament, de locomotora per altres sectors indirectes, instal·lacions, etc, que és molt important. I, per tant, l'impacte directe i indirecte d'aquesta activitat sobre el conjunt de l'economia és molt alt i és molt important que vagi mantenint-se aquest impacte positiu.
Entrant en més detall en les dades que ofereixen, durant el tercer trimestre de l'any es van iniciar 96 habitatges a Sabadell, mentre que durant el segon només se'n van començar 11. Tot i que la xifra és ascendent, si la comparem amb l'any passat, continua estant per sota, concretament un 23% inferior al tercer trimestre del 2019.
Això fa veure doncs, que encara falta que anem creant un clima de confiança empresarial, doncs, que ens permeti anar recuperant aquesta confiança i, per tant, la capacitat i els ritmes d'inversió. Pensem que el sector de la construcció, a diferència potser d'altres activitats, té un cicle productiu que és molt llarg. I llavors, per mesurar aquests projectes de construcció, doncs es necessita una confiança que et porti a fer aquesta decisió d'inversió.
En canvi, els esforços s'han centrat en acabar l'obra ja començada, com indiquen els certificats finals d'obra, ja que n'hi va haver 205 durant el tercer trimestre de l'any i 270 durant el segon. Això vol dir que entre juny i setembre es van acabar 177 habitatges més a Sabadell que l'any passat, el que representa fins a 6 vegades més.
Notícies vespre.
Els membres de la comissió de l'Escola Virolet i l'Institut Arraona de Can Llong aplaudeixen que comenci la construcció de l'escola abans que acabi l'any. No obstant això, consideren poc factibles els terminis fixats per educació per acabar-la, una situació que es repeteix amb el projecte de l'Institut que veuen impossible que entri en funcionament el 2023-2024.
Alicia Mendoza, de l'AMPA de l'Escola Virolet, es mostra satisfeta de poder veure la construcció del centre de forma imminent. No obstant això, dubta que estigui enllestida en 14 mesos i preveu que s'allargui almenys any i mig. Així mateix apunta que convertir-la en institut-escola ha estat un recurs per pal·liar la inacció realitzada fins al moment.
Seguim denunciant que fa anys que aquesta problemàtica es coneix i la decisió de fer l'institut-escola creiem que ha sigut l'últim recurs perquè no sabien què fer ja i si no havien de treure nens del barri. L'única solució per garantir les places d'institut al barri i en bones condicions és tenir el nou institut acabat i seguirem a sobre del tema fins tenir-lo.
Des de la comissió, Nelly Carmon alerta que encara que es liciti la redacció del projecte en les pròximes setmanes, serà pràcticament impossible que entri en funcionament el 2023-24, com els havien promès. De fet, assegura que el projecte es troba exactament igual que el mes de gener passat, malgrat que és urgent comptar amb l'equipament.
Perquè l'institut no pot esperar, perquè estem superjustos. Nosaltres el curs que ve, ahir els van comentar el tema de si podríem posar un altre mòdul, que no és possible per tema del terreny, de que és molt costós, perquè ja hem ocupat tot el terreny possible on tenim els mòduls. I ara fer un altre és gairebé impossible, perquè bueno, sí que es pot fer, però llavors és maquinària, és molta despesa. Molta. No és només agafar el mòdul i posar-lo. Llavors ara mateix estem a tope.
Les reivindicacions per construir l'escola de Virolet i l'Institut Can Llong, ara anomenat Arraona, es remunten a fa més d'una dècada. Tot i que es comença a albirar al final de tot aquest procés, els fills de la majoria de famílies que van encetar la lluita ja han acabat l'educació obligatòria. Una educació que han cursat íntegrament amb barracons.
L'eix central compartit per vehicles i bicicletes no és segur per als ciclistes. Així ho conclou l'avaluació tècnica realitzada pel Bicicleta Club de Catalunya després de la implantació del sistema. L'entitat opina que cal fer un pas més i apostar per carrils bicis segregats o bé per pacificar el trànsit. La sabadellenca Dani Marinova, vocal del BAC, n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Dani Marinova assenyala tres problemes sobre el funcionament de l'eix central compartit. Primer, els vehicles no respecten el límit de velocitat màxim de 30 km per hora. Segon, la senyalització horitzontal i vertical genera confusió entre conductors i ciclistes. I tercer, existeixen punts negres difícils de solucionar. Tot plegat, segons la vocal del Bicicleta Club de Catalunya, fa que el risc d'accident amb ciclistes implicats es dispari.
Què passa quan la bicicleta no té espai reservat o espai segur, exclusiu? Doncs ha de conviure amb el cotxe. Els cotxes, quan superen la velocitat de 30, que és una altra cosa que hem comprovat, esdevenen situacions de molta inseguretat.
Per avançar en la resolució de les tres problemàtiques, Marinova planteja dues opcions. D'una banda, fer carrils segregats com els de l'Avinguda Concòrdia o la Ronda Ponent, i de l'altra, pacificar el trànsit.
En l'eix central o podríem segregar o ben podríem pacificar. Pacificar el trànsit i assegurar-nos de que els cotxes realment no superen la velocitat de 30.
Alhora, el Bicicleta Club de Catalunya reclama un protocol per frenar l'assetjament dels conductors envers els ciclistes. Precisament, la Junta de Portaveus ha donat llum verd avui a la iniciativa gràcies a una moció conjunta d'Esquerra i la Crida que ha prosperat amb les úniques abstencions del PSC i Podem, els partits de govern.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La Crida per Sabadell demanarà que el ple municipal aprovi noves mesures per garantir que tothom es pot empadronar en un termini curt de temps.
La formació assegura que ha rebut queixes de diversos ciutadans explicant que fa mesos que esperen una resposta per poder-se empadronar a la ciutat. Per això proposen el següent, ho explica Nani Valero, portaveu de la formació.
Generar una eina de seguiment intern que alerti d'aquests terminis obligatoris en els que no s'està donant resposta. No podem esperar des de l'administració que torni a trucar al ciutadà o la ciutadana. Una altra de les propostes és reforçar l'equip municipal responsable de la unitat d'inspecció i validació de l'informe de reconeixement de residència. I per últim, el que també posàvem com a acord és que s'elabori i es faci pública una guia d'empadronament que estigui accessible en diversos punts de la ciutat.
Valero ha recordat que sense padró és molt difícil poder accedir a altres serveis bàsics com la sanitat o els serveis socials. El pròxim ple serà dimarts vinent, 1 de desembre.
Encara en política, el PSC critica la falta de recursos del Servei d'Ocupació de Catalunya. El diputat i tinent d'alcaldessa Pol Gibert ha reclamat un pacte pel treball que construeixi un sistema d'ocupació útil que sigui capaç de transformar el mercat laboral.
Des de 2010... ha sigut una contínua manca de recursos materials i també humans al Servei d'Ocupació de Catalunya, que aquí serveix i salueix, doncs, com us deia, amb una taxa molt elevada d'aturats per cada tècnic. Això es preveu que s'incrementi aquesta taxa encara més, perquè hi ha més aturats que desgraciadament s'incorporen al mercat que ha de gestionar el SOC, i per tant el que denunciem és aquesta manca de recursos que té aquest Servei d'Ocupació de Catalunya.
Segons el diputat, la ràtio de desocupats dels serveis d'ocupació catalans superen per més de 10 vegades la recomanació de l'Organització Internacional del Treball que cada tècnic gestioni uns 80 aturats.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Descomptes d'entre el 30 i el 40%. Això serà el que ens trobarem als comerços sabadellencs durant el Black Friday, que arriba demà com a tret de sortida de la campanya de Nadal. L'objectiu de la iniciativa, importada dels Estats Units i cada cop més implantada aquí, és facilitar les compres nadalenques als ciutadans, especialment aquest any, en què moltes butxaques estan tocades per la crisi derivada del coronavirus.
Tot i la incertesa del context actual, els comerciants són optimistes i confien que la campanya deixarà un bon nivell de vendes. Així ho ha apuntat el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, en declaracions al cafè.
Jo crec que es compra molt, amb molta lògica, per una banda, i per una altra banda, el del Black sí que l'avantatge que tens és que al final la gent podrà comprar, possiblement no tant, però podrà comprar amb uns preus molt més ajustats, amb el que esperem que la dinàmica i que les compres siguin bones.
El president de Can Urià Comerç, Miguel Tello, confia que les botigues de proximitat seran l'acció majoritària, tot i l'auge de les compres per internet.
Molta gent penso que no, perquè al final el Nadal, el regal personal, anar a comprar-lo amb tot el carinyo del món per poder fer aquest regal a la gent que tu t'estimes, penso que sempre és millor anar a buscar-lo en una botiga de proximitat. Però, indubtablement, aquest comerç per internet cada vegada creix més i amb molta gent que s'apunta.
A Can Urià, el Black Friday es traduirà en 2 dies de botigues al carrer, demà i dissabte.
El Tribunal Suprem no comunicarà la decisió sobre el tercer grau dels presos independentistes aquesta setmana, on hi ha implicats 2 sabadellencs.
Avui la sala penal s'ha reunit per estudiar els recursos de la Fiscalia i dels mateixos presos, però ja ha avançat que no comunicarà les seves conclusions fins la setmana vinent, un cop acordada l'argumentació que ha de determinar si han de continuar a la presó o poden accedir ja a la semillibertat.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors multa Banc Sabadell amb 2 milions d'euros per deficiències en la comercialització de diversos productes financers.
La resolució que s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat determina que l'entitat financera va cometre una infracció molt greu tipificada en l'article 284.1 de la Llei del Mercat de Valors. La sentència es ferma a nivell administratiu, però el BS pot recórrer-la a l'Audiència Nacional.
El conjunt sabadellenc Bufanúvols ha reconvertit el Cantem Àfrica en petits tallers escolars.
La tradicional trobada coral multitudinària a la plaça del Doctor Robert s'ha modificat per poder celebrar-la tot i les restriccions per la Covid-19. En Pau Terruell, membre de Bufanúvols, ha explicat al Cafè de la Ràdio com l'han realitzada per grups bombolla.
Es va interessar de fer aquest petit format, el format per grups bombolla, que diuen, no? Amb grups de 25, 30, 40 nanos, doncs anaven fent passes a les escoles del que és les cançons lligades amb el conte de Josep Badal, un autor, doncs, escriptor català de Castellà del Vallès.
Des del conjunt sabadellenc creuen que amb 2 modalitats d'aquesta activitat són bones pels nens i nenes i no descarten seguir portant-les a terme en un futur.
I l'associació Ethos s'adhereix a la 7a setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol promoguda per l'Agència de Salut Pública.
L'entitat ha participat a una jornada sobre el consum d'alcohol durant la pandèmia, on s'ha constatat que ha augmentat un 24% en persones afectades per una addicció. També s'han remarcat les dificultats d'aquestes persones per accedir durant la pandèmia als centres d'atenció primària i als hospitals, derivant en conseqüències mèdiques greus o fatals.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. Sabadell presenta la seva candidatura a ser escollida ciutat capital de la cultura catalana per l'any 2024. L'equip de govern ha volgut presentar-ho en un acte al Teatre Principal per convidar els sectors culturals de la ciutat a participar-hi. El nostre company Aleix Graell ha seguit l'acte, que també s'ha pogut seguir en línia. Bona tarda, Aleix, què s'hi ha dit?
Bona tarda. Com si la presentació fos d'un projecte dels Jocs Olímpics, l'equip de govern ha volgut marcar un dia al calendari per començar a preparar la candidatura. La ciutat compleix els tres requisits que se li demanen, ja que fins ara cap ciutat propera ha estat capital de la cultura catalana. Té un projecte i una unanimitat política, un fet que es va aconseguir en el passat ple del mes d'octubre. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha presentat el projecte com una oportunitat per rellançar la cultura a la ciutat i ha convidat a tothom a participar-hi.
És aquest compromís ferm que la cultura és un bé essencial. És un bé essencial sempre, però també és un bé essencial i especialment important en aquests mesos de pandèmia, en aquests mesos de crisi sanitària. I mireu, ho és perquè les ciutats estan conformades per una part material i per una part immaterial.
Per fer-ho només cal adherir-se a la candidatura a través de la pàgina web 2024.sabadell.cat. Ara la ciutat té fins al febrer per presentar la seva candidatura.
Encara en cultura, el Teatre de la Faràndula, la Sala de la Roureda i la Bàscula són alguns dels equipaments culturals que obren les taquilles aquest cap de setmana aplicant les mesures de seguretat. Altres, com la Cava Urpí, el Sol, Sant Vicenç, la Quartera i Joventut de la Faràndula, s'esperen fins als pròxims mesos. El festival més petit recupera les funcions presencials.
Ho fa la sala Miguel Hernández amb Silver Drops, un espectacle on el moviment, la plasticitat estètica i una acurada selecció musical es combinen per transportar-nos al món de l'aigua. Serà el dissabte a les 5 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia.
També torna a obrir la bàscula.
S'hi estrena una obra que no va arribar a veure la llum al març, L'Ocapi d'Anna Diosdado, a càrrec del grup La Tatxa. El gestor de l'espai, Carles Tricuera, en detalla el contingut.
Aquesta obra va ser escrita a principis dels anys 70 i narra les peripècies d'uns avis que viuen amb resignació en una residència. En aquelles èpoques en què va ser escrita, el gruix de la societat no veia amb bons ulls això de recluir la gent gran en una residència. En definitiva, en un asil. I per què aquest títol de l'Ocapi? Doncs perquè l'Ocapi és un animal que va ser descobert a principis del segle XX a les selves del Congo i es troba en perill d'extinció degut al seu reduït hàbitat i que és molt difícil criar-lo en captivitat. Acaba malaltint i morint.
La podeu veure els dissabtes a les 7 de la tarda i els diumenges a les 6.
L'òpera Macbeth es podrà veure al Teatre de la Faràndula.
Serà el divendres 27 a les 7 de la tarda i el diumenge 29 a les 6, en versió concert. El vicepresident de l'Associació dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, diu que aquestes funcions corresponen a la temporada passada.
Aquestes dues funcions en concert són les que corresponien a final de la temporada passada, que eren tres funcions representades, com sempre, que es van haver de cancel·lar per l'estat d'alarma, i doncs, com que ens va quedar aquesta cosa que volíem oferir-ho al nostre públic, l'única manera era tenir aquestes dues dates a la Faràndula i fer dues funcions en concert, que bé, no estaran representades, però la música la gaudireu igualment, que és el que importa.
I el Teatre Principal s'ha cancel·lat No em diguis reina.
S'havia de fer el dissabte, però per motius de salut no podrà ser. Al mateix Principal us diran com gestionar les entrades adquirides.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local.
Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant del món empresarial perquè gairebé 5.000 companyies del sector turístic ja han demanat ajuts del govern.
El Departament d'Empresa ha obert una nova línia que compta amb una dotació de 19 milions d'euros. Les empreses i els professionals turístics podran tramitar la sol·licitud fins i tot un cop esgotats els recursos. Aquests passaran una base de dades que els posarà en llista d'espera per rebre ajuts quan s'ampliï la dotació. La subvenció consta d'un pagament únic d'entre 2.000 i 20.000 euros segons el tipus d'activitat i el nombre de treballadors.
Argimon anuncia que aquest cap de setmana es reuniran per parlar de les restriccions de Nadal.
El secretari de Salut Pública ha apel·lat a la responsabilitat per poder passar un bon Nadal i no arribar a la tercera onada. Ha anunciat que es manté la proposta de reunions de 10 persones i la flexibilització del toc de queda. Argimon ha defensat no avançar el segon tram abans del pont de la Puríssima i ha reconegut que si poguessin donar més ajuts no s'estaria fent una reobertura.
El govern espanyol aprovarà una nova mesura contra els desnonaments.
El vicepresident segon de l'executiu espanyol, Pablo Iglesias, ha anunciat l'aprovació durant el mes de desembre d'una mesura per evitar els desnonaments sense alternativa habitacional de les persones vulnerables. El líder de Podemos ha afirmat que estan treballant amb el Ministeri de Transports i Habitatge per tenir-la a punt d'aquí a dues setmanes.
Arrimadas anuncia que Ciutadans votarà en contra dels pressupostos generals de l'Estat.
La presidenta de Ciutadans ha criticat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, per triar la via radical amb Esquerra i EH Bildu. El partit taronja ha assegurat que els pressupostos generals de l'Estat no compleixen els requisits necessaris perquè un partit de centre pugui donar suport. Arrimadas ha afegit que seguiran treballant per intentar incloure alguna esmena.
Els estudiants universitaris afectats per la suspensió de les classes ja poden demanar compensacions per la T-Jove.
L'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona obre a partir d'aquest dijous el procés per recuperar els dies que no s'hagi pogut utilitzar el títol. Els estudiants poden demanar-ho a través d'un formulari en línia. Un cop rebuda la informació, l'ATM quantificarà els dies a compensar i farà entrega d'una T-compensació Covid.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell es troba novament a cavall entre una jornada i una altra. Després de la derrota d'ahir sense pal·liatius contra l'Sporting per 3-1, els homes d'Antonio Hidalgo ja miren a la visita de demà passat a les 4 del Fuenlabrada. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen, i tot quan encara no s'ha completat aquesta 14a jornada. Ara mateix s'està jugant el Logroñés Albacete. Si els manxecs perden, seguirà el quàdruple empat a 10 punts en posicions de descens i a només un de la salvació. Si bé és cert que el Sabadell no tindrà ni 72 hores per preparar el partit de dissabte, menys encara el Fuenlabrada, ja que ve de jugar i empatar contra la Ponferradina just després que el conjunt arlequinat. Després d'aquesta derrota a Gijón, el tècnic Antonio Hidalgo feia referència novament al poc marge entre partit i partit.
L'Sporting ha repetit l'equip, però és que l'Sporting juga 4 dies després, no el mateix jugar 3 dies després. Bueno, ens agradaria, doncs, ja ho vaig dir l'altre dia, donar una continuïtat més bona, però bueno, la gent que surt ho fa amb moltes ganes, posa molta intensitat i això és bo per l'equip.
Hidalgo perdrà per sanció el central Grego Sierra, expulsat ahir en els últims minuts en vermella directa. I dos apunts més, l'àrbitre del partit serà el sevillà Luis Mario Milla Albéndiz, que s'estrena amb el conjunt arlequinat. I la Lliga ha confirmat també avui l'horari del Sabadell al Corcón, a la nova Creu Alta, ajornat en el seu dia pels casos de falsos positius del conjunt madrileny. Com va avançar Ràdio Sabadell, l'enfrontament corresponent a la 7a jornada està previst que es recuperi el dimecres 9 de desembre a les 7 del vespre.
I l'Argentina segueix plorant avui la mort de Diego Armando Maradona als 60 anys d'edat després de patir una aturada cardiorrespiratòria. Al país sud-americà li han donat honors de cap d'estat i el seu fèretre s'ha instal·lat a la Casa Rosada, la seu del govern. Es preveu que 1 milió de persones s'acabin acomiadant del Pelusa. En declaracions a l'Hotel Suís, l'últim argentí al Sabadell, Nico Del Monte, ha explicat com s'han viscut les hores posteriors a la seva mort.
Tengo la oportunidad de hablar con mis padres y otra gente grande y bueno, ellos que le ha tocado verlo más, la verdad es que están destruidos porque es un momento que uno piensa que nunca va a llegar, pero imagínate con 60 años, joven, toda una vida por delante, por disfrutar de su nieto, de su familia, todo y hoy ya no lo tenemos más, así que una lástima, pero bueno, a todos nos llegará en algún momento.
Fa tot just 38 anys, Maradona va vestir la samarreta arlequinada, aprofitant la seva amistat amb Osvaldo Dallabuona, exfutbolista del Sabadell, en un reportatge a la revista Don Balón. En futbol formatiu, el Mercantil buscarà allargar la seva imbatibilitat en aquest inici de campionat a la Lliga Nacional Juvenil. L'equip de Juanjo Beltrán visita dissabte el segon juvenil de l'Adam. Ens amplia aquesta informació el Pol Díaz.
Després de derrotar el passat dissabte a la Fundació Grama, els mercantilistes tractaran de seguir a les primeres posicions de la classificació. De moment han sumat 7 punts dels primers 9, amb un partit encara pendent i sense cap derrota. Tot i aquesta bona arrencada, segons Beltrán, la candidatura per un possible ascens a Divisió d'Honor encara queda lluny.
Crec que queda molt, seria ara amb aquestes canes que tinc, ja, que fa molt temps que puc rodar amb això, hem d'aprofitar aquest moment, celebrar-ho. No pensar més enllà i preparar-nos bé. I al final el futbol et posa on et mereixes, crec jo. A vegades hi ha mala sort, lesions, arbitratges, mil coses, però anem a poc a poc.
L'Adam B serà un rival difícil pels blaugrana, ja que es troba només a un punt per sota i, com el Mercantil, ha guanyat els dos últims partits. El duel arrencarà dissabte a les 5.
Aquest cap de setmana es disputa el primer derbi de la temporada a la tercera divisió de futbol sala. Tant els grups de Raona com l'Amics del Pou Nou Escorial juguen enguany com a locals al pavelló del Nord, però seran els raonistes qui actuïn en aquesta ocasió d'anfitrions.
Serà un duel de ratxes contrastades, però amb un objectiu en comú: acabar entre els tres primers del subgrup per lluitar pel playoff a la segona fase. Els de Darío Martínez s'han desinflat en les últimes tres jornades i han baixat fins a la sisena posició. Jorge Tendero és jugador raonista.
El nostre equip, respecte a l'any passat, és molt més jove i ha canviat moltíssim. I l'Escorial, més o menys el mateix, ha fitxat molts jugadors que l'any passat no estaven i jugadors que l'any passat sí que estaven ja no estan. És per això que penso que, bueno, que serà un derbi diferent, inclús millor que els altres.
En canvi, l'Escorial és el nou líder amb 5 victòries i un empat, aprofitant la jornada de descans del Santpedor. Pol Montserrat, jugador de l'equip dels Marinals, alerta que no es poden relaxar.
No va elevar, hem de seguir exactament treballant igual, perquè si afluixes un partit i punxes, et poden superar ràpid. Nosaltres estem amb bona intensitat, tenim clar quin és l'objectiu i així estem demostrant-ho.
El partit promet gols amb 37 i 35 dianes, respectivament. L'Escorial i el grup Zarraona compten amb els atacs més prolífics del grup. El derbi arrencarà dissabte a les 7 al pavelló del Nord.
Un grau per sobre, segona B, el filial de l'Indústria es posa a prova aquest dissabte a l'inici de temporada perfecta al Club Natació Sabadell. Els nedadors, invictes fins ara, es troben immersos en el tram més dur del calendari.
El filial colomenc, quart classificat, va signar una campanya nefasta el darrer any, però ara ha capgirat completament el panorama. En 5 jornades només ha perdut un partit i va ser contra el segon, el Manresa. Borja Burgos, tècnic del club, és conscient dels perills que presentarà aquest enfrontament.
Hem d'anar mica en mica, al final estem fent les coses bé. No crec que sigui bo pensar a molt més enllà. Al final, en aquesta categoria, crec que també tots portem anys ja i sabem que, per molt que els noms diguin unes coses, la realitat és que et pot pintar després la cara qualsevol. Anem pas a pas, anem ara per Indústries, que ha canviat molt respecte a l'any passat, està fent molt bé les coses, està sumant molts punts, de fet va empatar contra Barceloneta, ha estat traient punts contra rivals directes.
A l'altre subgrup, l'Escola Pia rep l'últim classificat, un Arenys Amunt que després d'ascendir no acaba d'aclimatar-se a la categoria i encara no ha puntuat. Carles Comadran, jugador Escolapi, alerta d'aquest tipus de rivals.
S'ha de guanyar sí o sí, que no és un molt bon partit i que són punts que sí que necessitem, tot i que també et dic que som experts, cada any, no sé si recordes Unisum, però que sempre som experts en deixar punts contra els de baix, però sí, és un partit que hem d'estar supercentrats i que l'hem de treure.
Dissabte a les 5, xiulet inicial de l'Indústria es ve Natació Sabadell i una hora més tard ho farà al carrer Garcilaso aquest Pia Arenys de Munt.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 26 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabi d'anar bé aquest dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.